Capsa de somnis. El cinema a Canal Blau FM.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició del Capsa de somnis, el programa de cinema de Canal Blau Ràdio, on intentem acostar-vos humilment tot allò que envolta el CTR. Bona tarda, Xavier.
Bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Bona tarda, companys.
Què tal? Com es presenta la setmana cinematogràfica?
Doncs res, 15-16 estrenetes així per passar l'estona.
No, res, això, res, en un cap de setmana te les veus totes, no?
Totes. Sí, no, sí, sí, n'hi ha dues que més que estic molt marcades, eh?
Sí?
Sí. Sí. A foc o per cremar-les?
Bueno, són les dues coses, bàsicament.
Vale, doncs avui també tenim forces notícies, festivals, de tot una mica, com sempre, així que va, comencem.
Capsa de somnis. Notícies.
Per variar, no tenim defuncions. Al contrari, parlaré d'un naixement. Naixement de què? Doncs d'una plataforma de streaming.
Ja saps que triomfarà.
Segurament no triomfi, però és una plataforma molt interessant. Es diu Platfo, P-L-A-T-F-O, tal qual, Platfo, ho podeu buscar, jo ja he entrat, està en fase beta. És una plataforma del Ministeri de Cultura per... és gratuïta, no s'ha de pagar res, per recolzar la memòria audiovisual del cinema espanyol. Allà la majoria, per ara, dels títols que n'hi ha són curts, ¿vale? Són curts de la guerra, ¿vale? De la Segona República, fins i tot després de la guerra, òbviament... En la majoria són cortos, són curts, i n'hi ha ara mateix uns 400 títols. 350 són de la Filmoteca Espanyola, 78 de l'Arxiu i de la Imatge de Mallorca, 39 de la Filmoteca de València i 10 per ara de la de Catalunya. ¿Vale? Però jo ja he entrat, he vist, es poden veure els curts perfectament, hi ha títols que són molt interessants, i tots els continguts...
Esta tarde no rodamos.
Has entrat, oi, Xavi?
Ara mateix.
Molt bé. Com dic, hi ha cinema des de que es va rodar la guerra, també l'impuls moral de la nació catòlica.
¿Vale? És el que anava a dir jo. Faran un canal lineal amb el Nodo?
Sí, pues possiblement. Possiblement. Ja veien curs de, òbviament, de Franco.
Tornem als vestens, que bien.
També curs que van servir per desmuntar la mentida de franquista, ¿vale? Que tot era molt bonic. Hi ha curs de tot, ¿vale? Platfo, entreu perquè realment crec que val la pena.
Conyes a part, s'ha de dir que aquesta plataforma, si és capaç d'agafar el fons que té Ràdio Televisió Espanyola, pot ser molt, molt, molt interessant.
A part, també penjaran podcasts, penjaran tràilers de cinema espanyol, que ja n'hi ha, ¿vale? Ja he vist que n'hi ha tràilers de cinema pel·lícules actuals, ¿vale? També serà un lloc perquè els professionals es trobin i puguin parlar i fer mercaderia de cinema. Està bé, una bona iniciativa, Platfo. Més notícia. Netflix prepara una nova adaptació de Cujo. Res a dir?
Bueno,
que ens agrada molt antiga.
Que no m'agraden els llibres on els protagonistes són gossos i són dolents.
Bueno, doncs sí, és un gos dolent que va ser mossegat per un ratpenat i que doncs farà les seves en un poble. En el poble original era de Castle Rock, que és una adaptació d'una nova, de la novel·la de Stephen King. La vol dirigir, o sembla que l'ha dirigida, Darren Aronofsky, un director en principi de garantia, cert irregular potser, però de certes garanties.
Estic d'acord amb tu, és bastant irregular, té pel·lícules per mi molt, molt bones, i potser una que farem algun dia al nou clàssic, però que a vegades patina bastant.
Sí, oi?
I quan patina, patina molt, eh? Si fot una sòstia, és contundent.
Ah, sí. L'última pel·lícula, que era La ballena, a mi em va agradar força.
Sí. I Cisne Negro està bastant bé, però té d'altres que dius, hòstia, això és més... Home, i la més típica d'ell, no? La de...
Requiem
per un sueño, sí. Això és la que més m'agrada a mi. Per cert, serà la primera vegada que s'adapti una novel·la de Stephen King a una plataforma. Vale? I després en parlarem més de Stephen King, perquè tinc un petit, una petita juguesca amb vosaltres. Més notícies. Hi ha una nova pel·lícula sobre la mòmia.
Una altra,
ja s'han fet 3 o 4. Quina és la curiositat d'aquestes? A part de que la dirigeix o la dirigirà Lee Cronin, que el que va fer Possession Infernal, El despertar, i que el protagonista és Jack Raynor, un actor que conegut per Midsommar, per exemple, o Transformer, L'era de l'extinció o Sing Street, la dona, la protagonista, serà la espanyola Laia Costa. Va guanyar Cinco Lobitos al Goya, una actriu catalana força interessant, que té projecció
amb
internacional.
Amb molta projecció internacional.
Mm. Vale? Doncs a la nova versió de La Mòmia sortirà la Laia Costa.
Això és un projecte que estan fent els dels grans monstres, la cosa i la mòmia, el monstre Frankenstein, que té molta relació amb Universal Comics, creat pel creador de Walking Dead, que va agafar els drets per fer les adaptacions de les pel·lícules que després, o sigui, adaptació de la pel·lícula, de la història en còmic, que després puguin fer servir per fer les pel·lícules que segurament veurem en pantalla.
Molt bé, bon apunt. I quina més notícia porto? Doncs que un dels grans èxits, no de taquilla, que sí que va també recaptar més de 800 milions, però sí potser que la gent s'estima més de Disney, Coco, tindrà una segona part. En principi...
És que em va agradar molt la primera, molt.
Sí, oi?
Moltíssim.
Veus? És que és una pel·lícula que t'arriba, sí. T'arriba, sí. És molt bonica, Coco. No és la que més ha recaptat, ja et dic, però es va estrenar el 2017, però bé, la notícia l'ha donada al conseller general delegat de Walt Disney, un tal Bob Iger, que aquest deu manegar pasta.
Molta pasta.
I sembla que els directors seran els mateixos, vale? L'Unkrich i el Molina. Bé, arribarà als cinemes això el 2029, encara queda.
O sigui, no deuen tenir ni esbós de guió.
Possiblement no. Ja ho han dit, que està en una fase molt, molt inicial.
Una preproducció d'aquelles que només diem, bueno, tenim tres calés, sí. Que feu la pel·lícula.
Sí, sí.
O és en plan, de què no hem fet segona part? Ah, mira, d'aquesta.
Sí, exacte. És que jo crec que ha estat això, Xavi. Ha estat això. Quina pel·lícula es va donar calés que no hem fet segona part? Coco. Coco, recordem, va guanyar dos Oscars. Millor pel·lícula, i animació i millor cançó. Per la Remember Me. Vinga, nois, més notícies.
Doncs mira, jo porto notícies sobre Netherland, on tenim una mala notícia. Un dels directors de Netherland, la producció palestina guanyadora de l'Oscar al millor documental a la passada edició,
sí.
Està començant a recollir els seus fruits per la seva bona feina, però no com ens imaginàvem o voldríem. Hamdan Balal, que és palestina de naixement, va ser agredit a la Cisjordània ocupada per un grup de colons jueus, aquella milícia armada, entre cometes, que es dedica a crear assentaments il·legals en terrenys conquistats entre Palestina i altres llocs. L'agressió va succeir durant un atac on els colons van robar i agredir no només els residents, sinó també activistes de la zona, amb tota la impunitat dels policies i de l'exèrcit que hi havia allà.
Ja, sí és.
Però sembla que no només va tenir suficient amb això, perquè quan se l'enduien amb l'ambulància, l'exèrcit israelià va agafar l'ambulància i se'l va endur, i el va segrestar. On va passar la nit en un calabós, on va ser atonyinat.
Sí, durant 24 hores va estar...
Durant 24 hores, sí.
Per què? Per fer res? O sigui, per fer el què? No res.
Per no fer, no res. Per portar la contrària o per dir una realitat, sí. Que a vegades no els agrada. Mm-hmm. Que a més això...
És evident que no els agrada, vull dir, no cal ser un geni.
I no només allà, perquè també als Estats Units ens estem trobant que la pel·lícula documental no ha tingut distribució en sales, tampoc en plataformes. Diuen que és degut al missatge, que és molt delicat. Només l'han estrenat en 4 o 5 sales de cine independents i amb molts problemes. Per exemple, una que es va estrenar, que és en una petita sala de Miami, ha rebut les pressions que fins i tot l'alcalde de la ciutat ha amenaçat a la sala en tancar-la si l'estrenaven.
Doncs, bé, és que la notícia ja es valora per si sola, o sigui, és patètic.
És trista i patètica, sí. Vull dir, no, la llibertat d'expressió es queda totalment...
Sí, sí, és la teva.
Exacte, bueno, si no és la teva no val per res. No tens drets. Més notícies.
Pues mira, jo començo amb unes notícies curtetes. Suposo que coneixeu la saga de Saw.
Oh, i tant.
Que hem vist diverses pel·lícules aquí, els que estem aquí. Pues sí. Tenien que fer la Saw 11, no està malament, però de moment l'han cancel·lada. Es preveu, encara no s'està al tot clot, però es preveu un reboot de la saga i començar des d'un inici nou. Jo crec que ja tocava, potser els actors ja estaven...
Fent una història més romàntica.
No ho sé, no crec que sigui més romàntica, però almenys els actors principals ja estan una mica... ja han passat una mica allà...
Ja van intentar fer una cosa semblant amb una que es deia Saw Spiral.
Sí,
sí. I jo era... la vaig veure aquesta.
Era horrible.
No, era una pel·lícula de policies una mica més bèstia.
No ho sé, a mi no em va agradar gens.
Tenia molts forats aquesta pel·lícula. Era una espiral.
Era una espiral de forats.
Sí. Descendent.
Descendent. I llavors veurem a veure què volen fer amb aquesta saga, o potser, si no tenen idees clares, deixeu-la tranquil·leta una temporada.
És que si una saga que porta ja 10 pel·lícules, si us plau, ja feu altres coses.
I a més que el antagonista, el Jake Shaw, ja té una edat.
Jake Shaw, Dios,
ja... I l'havien pelat unes quantes vegades.
Sí, però això no importa, sempre tornen.
Ja ho sé, ja ho sé. A veure, després tenim The Cat in the Hat, a millor ho coneixeu, un conte infantil bastant famós, pues, el faran com a pel·lícula d'animació, està previst l'estrena cap al 27 de febrer del 27, i el protagonista de Bill Hader, que farà de Cat, suposo que el coneixeu per Barry o Saturday Night Live.
És un humorista que té el rècord de més personatges fets sí. a Saturday Night Live, superant el mismíssim Jim Carrey.
Què em dius? Hola.
Sí, és molt...
I el Billy Crystal, també.
Sí, sí.
És molt, molt, molt conegut. I, bueno, portarà... Serà, entenc jo que serà la veu de Cat i, bueno, tinc curiositat per veure com pot anar Cat.
Bueno, això com va doblar aquí una pel·lícula al Carlos Latre, que també fa moltes veus.
Sí,
sí.
Però aquest home sempre l'he trobat bastant, bastant graciós, la veritat. Veurem a veure què fa. Després, The Bride, la nova pel·lícula de Maggie Gyllenhaal, que farà la directora, es retrasa l'any 26. Se ve que per problemes de producció. Uh-huh. I, bueno, és una nova història sobre el monstre Frankenstein. La tenim protagonitzada per Jesse Buckley, que farà de Bride, en Christian Bale, que es farà de monstre de Frankenstein, que s'han vist certes imatges i donen bastant sí. el pego, eh? M'ha agradat força, eh? Ja sabem que el Christian Bale té facilitat per pujar,
per
baixar,
per ficar-se en qualsevol personatge.
Sí, és una mica com a l'home.
Pot ser
sí.
Batman o pot ser un escanyolit, no?
Sí.
I l'última notícia que porto és més a títol de curiositat, que es parla d'una nova sèrie de Power Rangers per Disney+.
Estava esperant Power Rangers.
Home...
Mare de Déu.
Amb la tonteria, fa la tira. O sigui, dels 94, hi ha hagut una sèrie de Power Rangers cada any, exceptuant l'últim.
Vull dir que...
Una altra cosa és que nosaltres no les hàgim vist.
No, això ja...
Bueno, no l'heu comentat, cap a sèrie de Power Rangers aquí.
Bueno, aquest, el Xavi encara la veuria, eh? Jo ja crec que aquesta època ja l'he passada, eh?
Vinga.
Però el passa que el bo és que treballen amb el guió el Jonathan H. Steinberg, que és el de Percy Jackson. Uh-huh. Vull dir que potser li donen un gir una miqueta interessant a la sèrie. Veurem a veure què tal surt.
Molt bé. Doncs fins aquí les notícies.
Estrenes de la setmana.
Aquesta setmana, Xavi, tenim com a 16 estrenes, comptant un documental de fa un parell de dies, però realment no hi ha cap blockbuster. Sí que hi ha alguna pel·lícula espanyola destacada, alguna pel·lícula americana, però poca cosa...
Poca cosa així ressenyable, mm-hmm. exceptuant això que acabes de dir tu ara, un parell d'estrenes espanyoles que tenen força bona pinta.
Doncs vinga, comencem.
Comencem amb A Working Man.
Mira esas manos. No eres un poli, eres un trabajador. Vale, vamos a jugar.
Aquí ens trobem un exmilitar i agent encobert que intenta guanyar-se la vida honradament fins que la filla adolescent del seu cap és segrestada i sense pensar-s'ho gaire decideix agafar el baró per les banyes i utilitzar les seves habilitats per rescatar-la. I a la vegada es membrar una conspiració criminal protagonitzada per Jason Statham, que és el cap, punys i patat d'aquesta pel·lícula d'acció, dirigida per David Ayer, que va ser l'encarregat de la versió dolenta de Suicide Squad. Sí, la cosa no apunta maneres. No apunta
a veure, David Ayer va fer però... alguna cosa interessant, però és que l'argument, Déu meu...
Però és que tu no saps qui és el guió.
És que l'estava buscant per...
El de Sylvester Stallone.
Ah, sí, és veritat! Sí que l'havia vist. Després en parlarem de Sylvester Stallone.
I a més està basada en un llibre, que segurament amb tu, Francesc, et sona l'autor, que es diu Chuck Dixon.
Ah, sí que em sona, sí.
Que és un escriptor que en els anys 80 i 90 va ser molt conegut sobretot pels seus treballs en els còmics amb personatges com el Castigador o Batman.
Sí, o Batgirl també.
Sí.
A veure, és Jason Statham repartint collejas, deixa, home.
Sí, ja està.
És no igual, importa, si els guies tots són iguals.
Els productors és el mateix que van fer Beekeeper, etcètera. O sigui, mentre li aguanti el cos i el físic, aquest home pot seguir fent això el que vol.
Home, és lluitador professional, eh? O sigui, realment ell sap un munt d'arts marcials.
I va ser nedador.
I jo també, però sí. no ho vaig dir per aquí.
I tot i això, saltador, actor...
concretament.
Sí, saltador.
Ah, vale, això, si no, jo no he estat de saltador. Sí.
Però bueno, també hi ha aigua dintre quan saltar.
Home, és que si no s'hagués fet mal.
Tot i això, per sí. mi és un actor que t'he de dir que quan ha fet alguna pel·lícula així més o menys sèria, a mi m'agrada força.
L'actor sí, però és que l'argument l'hem vist... Bueno, és igual, passem a la següent escena, sisplau.
Doncs seguim amb Tierra de Nadie.
¿Qué pasó anoche, capitán?
Anoche venía muy cabrones. Y se nos calentó la sangre un poco a todos.
Tres amics de tota la vida, un guàrdia civil, un pescador i un custodi judicial, que estan completament descontents amb la seva vida i en com funciona la seva societat i el que els hi espera, tots tres conviuen a Cadis. i patiran de diferents maneres l'augment del tràfic de drogues, abocant-los a un conflicte que pot acabar amb les seves vides, ja no només amb la seva amistat. Luis Zahara, Carla Lejalde, entre els protagonistes, dirigit per Albert Pintó, que és un director que potser no us sonarà gaire, però sí que l'heu vist en moltes sèries com La Casa de Papel, i ha fet pel·lícules, bueno, com Com matar a un dios i Malasaña 32, que són ressenyables. Mm-hmm. Ens porten un thriller, estrenat al Festival de Màlaga, i amb molts números de ser una de les estrenes d'aquesta setmana i també d'aquest any.
Sí, el repartiment a mi m'agrada molt. El de Luis Zahara, Carla Lejalde, Jesús Carroza, Vicente Romero, Vicente que Romero. Sempre està molt bé. El Damián Alcázar, que és un mexicà també que treballa molt, molt bé.
Té pinta de ser un thriller així basat molt sòrdid i basat en fets reals. Sí. Seguim amb Por todo lo alto.
Mi hermana se hizo una prueba para saber si podía donarme médula y ha resultado que no somos compatibles.
Ah, mierda.
Pero también que ella no es mi hermana.
Joder, o sea...
Un famós director d'orquestra que pateix leucèmia i necessita una donació de médula. Al fer-se les proves descobreix que és adoptat, però que té un germà. Un home que treballa de menjador d'una escola i que toca el trombó com a afició. Aquesta descoberta de dues persones completament diferents però que comparteixen un amor enorme per la música, els planteja una diferent relació i una coneixença nova i què fer sobretot amb la seva vida i com es poden ajudar mútuament l'un a l'altre. És una de les comèdies franceses de l'any passat, que a més va guanyar el premi del públic del Festival de Sant Sebastià i que pot ser una comèdia bastant fresca per veure.
Sí, i 7 nominacions als Premis César de l'Acadèmia Francesa. Curiosament, com sempre dic, el títol original és En Fanfare, o sigui, sí. En Fanfària, o com...
En Fanfària, que té que veure amb lo de l'orquestra.
Por todo lo alto, pues vinga, perfecte.
És que la fanfària sona Por todo lo alto.
Sí.
Home, és que a mi em dius fanfària i el primer que penso és en la musiqueta de la comparsa.
Sí.
Que és una marxa militar.
Sí.
Següent estrena.
La Fúria.
Què va ser? No ho sé.
Com que no te'n recordes, tio? No te'n recordes de qui va ser?
No recordo de res, vale.
Una jove que vol ser actriu és violada per una persona que no reconeix durant la festa de Cap d'Any. Quan intenta buscar el suport del seu germà, la seva reacció és tot el que precisament ella no necessita. Violenta i remarcant la culpa en ella. Durant un any, l'essència entre ells es va fent cada cop més gran. Ell cada cop més violent, ella, que és l'autèntica víctima, no ho oblidem, amargada entre la culpa i el fàstic, que només podrà combatre quan comença a interpretar precisament un personatge femení d'una dona que busca violència. Dirigida per Gemma Blasco, i amb Ángela Cervantes i Àlex Moner com a la parella de germans, i a més, recents guanyadors tots dos dels premis als millors actors a Màlaga. Pot ser una pel·lícula força interessant, rodada a mitges entre català i castellà, i que té molta pinta de ser potser l'estrena una de les estrenes independents de l'any aquí a Espanya.
Sí, sembla, potser. Sí, sí. Més estrenes.
Una ballena.
No puedo dejar que nadie disponga de tu talento en mi contra. Si vas a seguir aquí.
Una sicària que té l'habilitat de matar sense deixar rastre, podent saltar del nostre món a un altre habitat per monstres, però cada cop que ho fa retorna diferent, retorna menys humana, més diferent. És una producció espanyola, força independent, que es va estrenar al Festival de Cine de Sitges, que compta més amb, com a protagonista Ingrid García Johnson i a Ramon Barea com a gran reclam. Uh-huh. Pel·lícula de ciència-ficció amb una trama bastant interessant com a punt de partida, tot i que ja hagin vist pel·lícules semblants.
Sí, res a afegir. Es va estrenar a Sitges, com tu dius, i sembla interessant, però no per tots els públics.
Sí. Seguim amb Sting, aranya assassinada.
Llamaré
Sting. Una nena es troba una aranyeta molt petita i se la queda. Però cada cop que li dona de menjar, l'aranya va creixent. I diguem que la dieta de l'aranya no és precisament vegana. Pel·lícula terror australiana, amb pinta de ser gamberra i escarosa, sobretot si no us agraden les aranyes.
Sí, ja dient-se en Sting, doncs sí.
Seguim amb Modigliani, Tres dies en Montparnasse. Johnny Depp dirigeix aquesta adaptació d'una famosa obra teatral basada en els tres bojos dies que el pintor Modigliani va passar, evidentment, a Montparnasse. Uh-huh. Ricardo Scamarcio interpreta l'artista, i a més molt ben acompanyat per Stephen Graham i Al Pacino, uh-huh. En una pel·lícula agafa molt bé el to de vodevil i l'extravagància que acompanyava aquest pintor que va viure a camí entre el segle XIX i segle XX.
Es va presentar al Festival de Sant Sebastià de fa un any. Bueno, la repercussió era que venia Johnny Depp, no perquè la pel·lícula ja està. Fos...
Bueno, tot s'ha de dir que aquest és un projecte que l'Al Pacino portava anys darrere d'ell, perquè uh-huh. És el guió d'una obra de teatre del Dennis McBride, que ja rondava per allà al final dels 70 dient que la volia portar.
Uh-huh.
Bueno, tenint a Stephen Graham, a mi ja per si...
Ja ha guanyat punts.
Ja ha guanyat punts la pel·lícula.
Molt bé.
Seguim amb Ghostlight. Dintre d'una família desestructurada, la jove filla segueix el seu pare pensant-li que és infidel a sa mare. Més lluny de la veritat, ja que l'enganxa en una petita escola de teatre on ella ha trobat una manera de desfogar-se de la realitat. Petita pel·lícula independent que també adapta una obra teatral sobre els lligams i com la interpretació artística i l'art pot ajudar a fer unes coses que pensaven que estaven trencades. Seguim amb Diplodocus. Un creador de còmics que creu que no pot triomfar es deixa enganyar pel seu editor i comença a esborrar els seus personatges, però un d'ells, un jove dinosauri, pot escapar al descobrir que pot passar d'una història a una altra. Adaptació d'una historieta d'un autor de còmic que es diu Tadeusz Bergnowski, animació polonesa i per tots els públics. Seguim amb Hola Frida, una altra pel·lícula d'animació, aquest cop sobre la infantesa de Frida Kahlo.
Però no, això canadenca.
Ja està, no sé ni en quants cines es deuen estrenar.
Això, doncs, a molt poquets. Això s'estrena, a veure, a dos cinemes.
Imagina't.
Però no aquí, una a Àlaba i altres Astúries.
Doncs ja, seguim amb Sikandar. Última sobreproducció de l'Índia. 140 minuts d'acció sobre un home que lluita contra una red de corrupció.
Bueno,
següent estrena.
Res més.
Sí, abans. Sí, vinga, ja està.
Següent estrena.
París, Texas. Restrena d'una de les millors i més conegudes pel·lícules de Wim Wenders, amb Harry Dean Stanton, la Natasha Kinski i Dina Stockwell com a protagonistes.
A mi em sembla sobrevalorada, per això.
N'hi han de millors, però sí. Potser és la que té més renom.
Potser,
no,
potser, però bueno, és una bona oportunitat per veure en pantalla gran, però dic, a mi em sembla sobrevalorada una miqueta aquesta pel·lícula tan coneguda.
Sí. Seguim ja, comencem amb els documentals. Imagine Dragons, Live from the Hollywood Bowl. És el documental que parlàvem abans, que es va estrenar el dimecres passat, sobre l'últim concert de l'última gira del grup musical Imagine Dragons, del qual el Francesc és molt fan.
Sí, i els aniré a veure aquest estiu.
Molt bé.
Seguim amb Un hombre libre, documental sobre la vida de l'escriptor espanyol Agustín Gómez Arcos, que va fugir del règim i va trobar a França, on es va fer mundialment famós i va ser un referent en temes com l'homosexualitat i el feminisme, amb entrevistes a Pedro Almodóvar, Marisa Paredes... Cosa que pot estar interessant, la veritat. Seguim amb Más 5. El projecte d'una pel·lícula prohibida porta aquesta cosa entre un documental i un film on veurem els 5 clars exemples del perquè una dona no pot decidir què fer amb el seu propi cos.
Sense comentaris.
Home, aquest argument m'acabes de deixar...
Sí. Oi que sí?
Tot t'has durat.
Però espera que el món s'acaba. La Bíblia, Apocalipsis.
Aquest m'agrada més.
Perquè si no teníem prou amb aquest documental, o coses semblants que portem arrastant de setmanes passades, aquí tenim un documental argentí on mitjançant un dels llibres de fantasia més venuts del món ens volen demostrar, doncs, això. Dante is here.
Bueno,
no. I aquí s'acaba el món i les estrenes?
Sí.
D'acord.
Capsa de somnis. Cartellera Rodalies.
Doncs El Catòlic fan una pel·lícula de François Ozon, Cuando cae el otoño, divendres 28 a les 6, dissabte 29 a les 8 en versió original i dilluns a les 6 de la tarda. Diumenge no hi ha cinema. I també fan La xica de l'aguja, avui divendres 28 a les 8 en versió original, dissabte 29 a 3 quarts de 6 i dilluns a les 8, recordeu.
Estrena de la setmana passada i, a més, dels més interessants.
La xica de l'aguja, sí. I recordeu, dilluns, entrades a 5:50. Al Cineclub Salau, què fan? Doncs el dia 1 faran Sangre en los labios, recordeu la pel·lícula de Kristen Stewart, a 2 quarts de 8, i en el petit Cineclub podrem veure aquest diumenge a 2 quarts de 12 a Neapolis, Flow. Pel·lícula que hem vist tots, que ens ha agradat a tots,
per portar els
guanyadora
nens
de l'Òscar, i que si no l'heu vista, veniu tots a Neapolis el diumenge a 2:15. Què fan també els Odeon? Fan 17 pel·lícules. Flam Blanca Nieves, Wolfgang, A Working Man, Tierra de Nadie, Novocaine, Mickey 17, Los Aitas, Alto Knights, Por todo lo alto, Sting, Un completo desconocido, Paddington en la selva, Mufasa, Capitán América, Policán, Diplodocus y Un año y un día. 17 películas als Odeon. Doncs aquesta setmana no portem clàssic, feia setmanes que no feia, i hem decidit fer el millor que ens ha semblat de l'any 1976, elegit ante notari, com sempre dic, un notari que no ningú coneix.
Ni nosaltres.
Ni nosaltres.
No, el nostre amic imaginari.
Ni el paguem, que ens gustaria la pasta.
Exacte. Doncs, a veure, aquell any feia 5 cèntims. A millor pel·lícula dels Oscars van estar nominades Rocky, Todos los hombres del presidente, Esta es mi tierra, Network, Un mundo implacable, que no em sortirà, i Taxi Driver. Aquí l'any es van fer també altres bones pel·lícules, com per exemple Assalto a la comissaria de Distrito 13, La fuga de Logan, Quién puede matar a un niño, 900, La profecía o La pantera rosa, Ataque de nuevo, entre d'altres. Però nosaltres hem decidit comentar una mica més en profunditat 5 que s'han semblat potser les millors. I comencem per exemple amb
Carrie, per exemple, ja que parlàvem abans de Stephen King per una adaptació de Cujo, doncs aquí tenim una altra adaptació d'una altra de les grans novel·les de Stephen King, dirigida per Brian De Palma, amb Sissy Spacek com a gran protagonista, junt amb Piper Laurie també, i amb un John Travolta amb un dels seus primers papers, que di de Carrie, la nena amagada, atrinxerada per la seva mare, que només intenta no sobreviure a l'institut, i té els companys de classe que li fan la vida impossible fins a límits. El que no s'esperen és que aquesta nena tingui certes habilitats que faran que s'acabi venjant. Un drama de terror amb molt contingut, sobretot per les relacions fosques que hi ha entre la mare i la filla, amb un gran caràcter religiós i una grandíssima pel·lícula per mi.
Molt bé, afegir només que, com dius, tracta el bullying, també potser és la primera vegada que es veu a la regla d'una dona en un cinema, que la Sissy Spacek, que fa d'adolescent, tenia 27 anys quan va fer la pel·lícula.
Ja està graneta, ja.
Sí, i que l'institut on passa tot això es diu Bates Height, que és en homenatge al Norman Bates, vale? Perquè el Brian De Palma és, ja sabem, seguidor d'Alfred Hitchcock. Que comentar també que va tenir dues nominacions als Oscars, millor actriu per Sissy Spacek i actriu de repartiment per Laurie. I com deia, ràpidament, és, com tu dius, una de les millors adaptacions de Stephen King. Per vosaltres, si us recordeu quina seria la millor adaptació de Stephen King, us dic ràpidament el que podria ser. Per exemple, Cadena Perpètua, El Resplandor, no sé, El Misery, Cuenta conmigo...
No n'has dit cap, La Niebla.
La Niebla, també sí que la tinc apuntada.
Sí, era la que anaves a dir després.
Sí, però ja estic callant.
El Resplandor saps perfectament que Stephen King escopiria aquesta pel·lícula.
Bueno, és que de quasi totes les pel·lícules que hem anomenat les escoparia.
La Milla Verde també.
La Milla Verde és brutal. És que ha fet tantes llibres al final i s'han adaptat molt i molt bé.
Deixem-ho aquí. Carrie, primera pel·lícula. Segona pel·lícula.
Rocky.
Vinga.
Tenim, suposo que tots el coneixeu, més que d'això, en Rocky Balboa, un boxejador mig fracassat, té l'oportunitat d'aconseguir lluitar per al títol de pesos pesats. Veiem aquí el guió de Stallone, que va ser un trencador en el seu moment, una pel·lícula que ens porta a una rellacença d'una persona, a una victòria, molt somni americà, com els agrada molt a ells.
Sí.
Amb actors, tenim el nostre amic Stallone, en Carl Weathers com Apollo Creed, que va crear també escola el seu personatge, i bé...
Sobretot el seu fill.
Va crear una saga. Tot una saga, també, sí.
Sí, sí. I veiem que és una pel·lícula que ha guanyat 3 Oscars, poca broma, amb millor pel·lícula, millor direcció i millor muntatge. Per mi és una molt bona pel·lícula, amb una banda sonora, per mi, inoblidable, i sobretot amb molts jocs icònics de Filadèlfia, imatges i tal, i jo quan vaig estar per allà no em vaig poder evitar pujar les escales de Rocky, sí, sí.
Tu també corrents?
Sí, sí.
I vas fer el gesto de aixecar els braços?
Vaig poder arribar, encara estava en bona forma i ho vaig poder fer. Per mi és una pel·lícula molt, molt destacable i que veritablement ens desmereix una mica després en les parts posteriors que va haver-hi, però aquesta primera era bastant, bastant rodona.
Passa que la cançó d'Eye of the Tiger no era per la pel·lícula Rocky.
No, va ser... Eye of the Tiger va aparèixer a la tercera.
Exacte.
Aquí la música està molt bé, també, del Bill Conti. La vostra nota per Rocky?
Per mi és un 7.
També un 7, sí.
Per mi també, 6, 7 i mig. No hem dit per Carrie?
Un 7.
Un 8.
7, 7 i mig. Següent estrena, la faig jo. Todos los hombres del... No, següent pel·lícula que hem decidit que és de l'un millor del 76. Todos los hombres del presidente, basat en un fet real que va acabar amb la carrera de Nixon, doncs, on dos periodistes del Washington Post, Bob Woodward i Carrie Weinstein, interpretats per Robert Redford i Dustin Hoffman, doncs, investigant un principi que és un allanament de morada, diguem-ne, un allanament de la seu dels demòcrates, acaben investigant i hi ha tot un escàndol polític al darrere molt important. Va guanyar l'Oscar Jason Roward com a millor actor secundari, va ser el primer dels dos Oscars que va guanyar consecutiu, el segon va ser l'any següent per Julia, i és la pel·lícula típica de periodisme d'investigació, d'una notícia del segle, possiblement, amb l'escàndol del Nixon, i com a curiositat, el Fran Wallis, que va ser el guàrdia de seguretat que va veure com entraven allà, s'interpreta a si mateix a la pel·lícula.
És curiós perquè fa poc es va filtrar una notícia que també que segurament en aquella època hagués acabat un president del govern, als Estats Units, precisament, i allà passa tot el contrari.
Allà no, allà el voten més. Doncs bé, per tots els homes del president...
Un 8,5.
Jo un 7.
Jo també un 7. La següent pel·lícula que hem decidit que és de lo millor de l'any, d'aquell any, és Taxi Driver. Aquesta pel·lícula jo crec que la podíem comentar una mica entre tots ràpidament, perquè no vam molt malament de temps. Robert De Niro fa de les seves, potser la millor pel·lícula de Robert De Niro i potser la millor de Martin Scorsese. Amb música de Bernard Herrmann, o sigui, i amb guió de Paul Schrader, és tot perfecte gairebé, és una pel·lícula
impactant. És el gran monstre. És impressionant.
Jo crec que és la creació del thriller modern, aquesta pel·lícula, amb una imatge de Robert De Niro molt, molt poderosa i que transmet moltíssim.
I que es va degradar progressivament, sí. Igual que la degradació de la societat, que és el que vol transmetre també la pel·lícula. Va guanyar Cannes, vale, amb això ja ho diem tot, i la Jodie Foster, que fa de prostituta, era menor de quan feia de prostituta.
Que em sembla que va ser de les primeres pel·lícules que va fer, sinó la primera.
14 anys, sí, sí. I l'escena més típica... me hablas a mí tal que tú la va crear el Robert De Niro.
Sí, la va improvisar quasi ell mateix.
Vale. La vostra nota per Taxi Driver?
Un 9.
Un 9.
Sí, per mi també, 8 i mig mínim. I la darrera que hem decidit, un cadàver dels postres, que ja la van comentar en el seu moment.
Sí, un cadàver dels postres, que la van comentar en el seu moment en Clàssics. És una pel·lícula de Roger Moore com a director i tenim aquí Alec Guinness, David Guinan, Peter Sellers, Peter Falk, Truman Capote... Què dir d'aquesta pel·lícula? Una comèdia sàtira, divertida, molt tonta, però que jo enric bastant. Sí. I no oblidaré mai el diàleg de Benson, senyora. No, i sempre que el veig em torno a riure. És una pel·lícula divertida, fàcil. A mi m'ha agradat sempre molt.
Sí. Basada en una obra de teatre que adaptava el joc de Cluedo, que a més, amb la particularitat de que tots els personatges eren detectius famosos de novel·les adaptats per no tenir que pagar els drets.
Correcte.
Molt bé, doncs per aquesta gran comèdia, un cadàver a los postres...
Un 7.
Un 7, també.
Sí, per mi, també un 7. Recordem, per nosaltres, el millor de l'any 76 és Carrie, Rocky, Todos los hombres del presidente, Taxi Driver i un cadàver a los postres.
Taquilla.
Doncs repassem les estrenes de la setmana passada. En el lloc número 88, Shutter Island, que per cert ha guanyat un premi a Màlaga, millor fotografia, Shutter Island. Bé, només estrenava dos cinemes i
pues no
ha fet
malament.
Mira, sí, ha fet 315 euros. Wilding, El regreso de la naturaleza, 3.100 euros, lloc número 40. En el número 30 tenim Un año y un día, que ha fet 11.000 euros. Hans Zimmer and Friends, lloc número 27, ha fet 19.000 euros. Misericòrdia, pel·lícula francesa, ha fet 22.000 euros, lloc número 25. 8, ha fet més de 8.000 euros, ha fet 25.000. però només li ha valgut per arribar al lloc número 23 de la taquilla i a la posició 21 trobem La xica de l'aguja, que ha fet 30.000 euros. Molt poquet, però una pel·lícula amb molta qualitat.
Sí, i que mereix més, diguem.
I curiosament, les setmanes anteriors costava que les estrenes entressin al top 10. Aquesta setmana n'hi ha 4 estrenes que han entrat al top 10. Però repassem. Curiosament, en el lloc número 12 encara aguanta mínimament bé Mufasa, doncs ja que porta més de 20 milions. I
ja veurem, perquè aquesta setmana ja la tenim a Disney+.
Ja entra a plataformes, però encara continua en molts cinemes. Bé, en el lloc número 10, Capitán América, porta més de 6.300.000. En el lloc número 5, baixant des... En el lloc número 9, baixant des del 5, Anora. Es perd una miqueta l'efecte Oscar, ha fet 148.000 euros i porta més de 2 milions. En el lloc número 8, Un completo desconocido, ha fet 177.000 euros més. Paddington aguanta en el lloc número 7, ha fet 180.000 euros. Los Aitás, primera estrena, ha fet 218.000 euros. The Alto Knights, segona estrena, ha fet 231.000 euros per posar-se en el lloc número 5. Novo Caín, lloc número 4, ha fet 245.000 euros, força bé. En el lloc número 3, aguanta força bé Mickey 17, que ha fet 300.000 euros i porta més de 2.100.000. En el lloc número 2, Wolfgang, però curiosament ha fet més calés que la setmana passada. La setmana passada va assolir el capdavant de la classificació, podríem dir, amb 655.000 euros, i aquesta setmana el lloc número 2 fent 685.000 euros.
Bueno, la part curiós positiva és que el boca-orella funciona amb aquesta pel·lícula.
El boca-orella i la que estan fent força propaganda d'aquesta pel·lícula, Wolfgang. I en el lloc número 1, com no podia ser d'una altra forma, tot i que internacionalment, oi, francès...
S'han queixat amb un fracàs total.
Un fracàs total, però aquí ha fet 2.200.000, estan a més de 800 pantalles, Blancanieves. I com ja vam escoltar un tema de Blancanieves la setmana passada, escoltem un tros de la banda sonora de Novo Caín, es diu el tema Zero and Run, i està composada per Lorne Balfe i Andrew Kapczynski. Lorne Balfe l'hem vist, ja, ha composat músiques tan conegudes com Mission Impossible o Terminator Genesis, la darrera de Top Gun Maverick, La Viuda Negra, diverses pel·lícules de Bad Boys, Super Detective en Hollywood 4, Dungeons and Dragons, Honor entre Dragones, té una llarga recorregut Lorne Balfe, i escoltem un tema de la banda sonora de Novo Caín.
Sèries de televisió.
Avui porteu dues sèries realment de rabiosa actualitat.
Sí, 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 senyor. Sí. Sí, David.
Sí, David. I la primera és...
Adolescència.
That's the police! Get down on the phone! What are you looking for? You're making a big mistake. He's only a kid.
Adolescència és una sèrie que teniu a Netflix, són de 4 episodis d'una hora, i en aquesta història dura veiem el món d'una família que es trastoca totalment després de que Jamie Miller, el fill de 13 anys, és arrestat i acusat d'assassinar una companya de classe. Stephen Graham, director i guionista, ens porta aquesta gran minissèrie amb un tema molt dur que ens porta a reflexionar una mica sobre l'educació, redes socials i la maldat intrínseca, al meu entendre. Per mi és molt bona sèrie, amb moments molt durs, sobretot el primer episodi i el tercer per mi. El primer, hi ha una imatge fixa del Stephen Graham mentre estan registrant el fill, això tampoc és que sigui un spoiler, i veritablement quan veus la imatge del pare patint mentre li estan fent el registre,
mirant-lo de reull i intentant evitar mirar, no mirar-lo, però sense poder evitar-ho, aquella escena és tan bona com l'última escena d'aquell capítol.
I en sèrio, veus allà i dius, mare, o certs moments com diu el Xavi, al final del primer capítol, quan es desvela, depèn de quina cosa, que dius, mare de Déu, com pots aguantar això? O com és terrible. I jo crec que porta a temes d'actualitat, molt de tema d'adolescència, del lligam familiar, de redes socials, crítiques bastant bèsties a l'educació mateixa, i jo crec que i també crítiques a la joventut ara mateix. Vull dir, depèn de quines coses que et reben els inputs per redes i tal, tu pots creure, no? Però que a vegades ho portis als seus extrems, ho trobo a vegades estúpid, no ho sé.
És una sèrie impressionant i brutal, són 4 episodis, que a més els 4 episodis estan rodats en un únic pla, que és molt complicat.
Sí, això vol dir tècnicament que no tothom sap fer un únic pla.
I mantenir aquest pla durant 50 minuts, fent moure els actors com volen, o excepte en un capítol, com aquell que diu, que estan en una única sala, que és per mi el millor, que és el tercer episodi, és dura. No és la primera sèrie que fan aquests dos, perquè el Stephen Graham, que és productor i un dels guionistes, junt amb el Philip Benglein, que és el director, ja van fer una sèrie molt semblant, ambientada en el món de la cuina, que també és molt, molt, molt digna de veure. És una sèrie brutal, del començament a final. Pel que diu el Francesc, pels temes socials que tracta, per com els tracta, sobretot perquè no té pèls a la llengua, sense ser explícit. I també per com tracta el jovent, com parlen. Te'ls creus, els veus, o sigui, i la veritat és que fot llàstima, fot molta llàstima. És veritat que hi ha alguns moments que, degut al muntatge de la sèrie, el ritme decau. O sigui, no he vist una persecució amb un testimoni més ridícul que en aquesta sèrie, també ho he de dir.
Sí, però el pobre policia anava allà una mica
lluny. És que és més difícil fer veure que corres.
Sí, sí.
Perquè si no, hosti, tot això, la sèrie és brutal. Per mi això, sobretot el tercer episodi, que és una conversa entre una psicòloga i el nano, que és genial.
És reveladora del personatge, i sobretot destaca el Owen Cooper, que és el que fa del nano, que és un descobriment, que és la seva primera...
Aquí el director de càsting té...
I vitalment ho fa molt bé, el creus moltíssim, molt, 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 i a més aquesta sèrie ha tingut molta repercussió en mitjans, com bé hem comentat abans, David, vull dir, hi ha hagut tertúlies, s'està pensant a Gran Bretanya que sigui obligatòria de veure a escoles o instituts, perquè jo crec que plasma una mica els temes aquests, i sobretot la violència, la frustració i tal, mal enfocada, depèn de quins...
Sí, sí, sobretot és la frustració, tu mateix ho has clavat, no només del nen, sinó també dels pares.
Sí, clar, els pares no saben com enfrontar una situació d'aquest calatge, o sigui, és brutal.
És una de les sèries més vistes de Netflix, en 11 dies es van veure 63 milions de vegades, que és una borrada. Ja estan parlant de no fer una segona temporada, sinó de transformar aquest model en sèries en diferents minissèries de diferents temes tots socials, cosa que la Stephen Graham està completament d'acord, igual que el director. Està produïda també per la seva dona, que està ficant totes les mares que està ficant aquest tros d'actor, i és ara mateix la sèrie de l'any.
Molt bé, la vostra nota per adolescència?
Un 8.
Un 8.
Molt bé, la següent sèrie que portes, Francesc,
és... També és de última tirada, és Severance.
Lo que hiciste hace 5 meses fue uno de los momentos más duros de la historia de esta empresa.
¿Qué ocurre?
Y los 4 como grupo sois los abanderados.
Severance, us portem la temporada 2, que és la segona temporada. Parlem d'una sèrie d'Apple TV de 10 episodis per temporada, uns 50 minuts. O sigui, teniu en total 20, si no sabeu sumar, ja us ho faig el resultat jo. És, la sèrie tracta de Mark Scout, que porta un equip de treball a Lumon Industries, en el qual els seus empleats han sigut sotmesos a un procés quirúrgic que separa els seus records entre l'àmbit laboral i l'àmbit personal. L'àmbit laboral són els entry i la vida personal és fuori. No es coneixen aquestes dues personalitats. El problema serà quan aquest experiment sembla que té certes intencions ocultes. Per mi és un thriller, podríem dir, a l'uso, però aquest tema de la separació de les persones me'l fa superinteressant, m'enganxa moltíssim. Aquesta segona temporada té algun episodi, amb el Xavi segur que em donarà raó, el de la casa, vale? que és bastant inaguantable.
Però només, que... només un? Venim a parlar de la segona temporada, només, sisplau? Sí. Perquè... Per què? Per què? Per què? Té tres episodis bons, la resta, senyor?
Bueno, a veure, és discutible.
Et deixo ficar sí. Una miqueta a la puteta. I és tant. Que sí que l'he vist aquesta segona temporada, igual que la primera va ser la sèrie que més em va agradar l'any passat. Aquesta segon any, aquesta segona temporada, bueno, fa tres anys la sèrie ja, em sembla. Baixa al... no els capítols punters, els capítols millors de la sèrie, que manté el nivell molt alt, sinó a la resta d'episodis, com tu dius, Xavi, hi ha tres o quatre episodis que decau molt, perquè es centra en coses que no aporten res o afegir personatges que no aporten res a la sèrie. I tot i que manté el nivell, ja té capítols molt interessants, com el
capítol número 7, em sembla que és...
El 7 em va trencar.
El 7 i el darrer té coses molt surrealistes, fins i tot una miqueta, jo diria, de vergonya aliena, sincerament, però té coses brutals també, té coses excepcionals al darrer capítol. És irregular aquesta segona temporada. El que passa que si t'ha enganxat a la primera vols veure com acaba això.
Jo el problema que li trobo amb aquesta sèrie és això, és a dir, la salvo tres episodis de la segona temporada, que és el capítol 7 i els dos últims capítols de la temporada. Perquè la sensació que m'ha donat és que aquesta sèrie li ha passat el que parlàvem fa 15 dies de...
Paradise?
Exactament el mateix. És a dir, ens trobem dos primers episodis de temporada que serveixen per desfer tot el que havíem fet en l'últim episodi. I a partir d'aquí comences a estirar el xicle. Subtrames que no arriben enlloc, és a dir, algú se'n recorda del llibre del cunyat?
No.
Personatges que no tenen cap mena de química, com el Christopher Walken i el John Turturro.
No, mira, aquesta història a mi m'acaba de... A mi fa pena que no continuï aquesta història.
Però la manera d'acabar-la és...
Bueno, ja veurem si fan tercera temporada.
No, sí,
però a mi, per exemple,
està renovada.
Està renovada. El que no m'acaba de quallar, de cap manera, és el personatge de la nena becària.
Perquè hi és.
Sí, exacte.
Però és que la sèrie està plena de moments d'aquest estil. I arribes a un punt de que estàs...
Com volen desviar-te l'atenció, ara què passarà, i després ho deixen allà i s'ha acabat.
És com el capítol 8, que en teoria és... O sigui, ens trobem en el fet de que estem al capítol 7, fan un tros d'episodi, que és el millor episodi de la sèrie, i de cop i volta es donen compte que li queden 3 episodis per acabar la temporada, i necessiten algú. Així que ens foten el capítol 8, que és un... T'ensenyo una cosa, però no t'ensenyo res.
Sí, Patricia Arquette, ja, sí.
I ja acaba.
Sí, exacte. És una història personal de la Patricia Arquette, la protagonista, sí. L'actriu, que dius, bé, això que m'aporta, no? Que m'ho diguin d'una altra forma en 10 minuts, que era ja la...
Ja. És una temporada pensant, que està molt mal desenvolupada.
Sí.
Potser sí. Però, a veure, pensem que aquesta... A sèrie tenim l'Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro, Christopher Walken, tenim gent molt potent com a actors. La primera temporada és molt, molt rodona.
I el Ben Stiller dirigeix molts episodis i és executor productiu...
Productor.
Productor executiu, perdó, de la sèrie.
Sí, sí, i a més que té molt bona mà dirigint, a més, eh?
Sí, sí,
els episodis
que fa, ho fa força bé.
Sí.
Llavors, per la segona temporada de Severance...
Mira, jo, ja que la primera no vam valorar, jo per mi la primera era un 9, la millor sèrie que vaig veure aquell any, de carrer, i aquesta potser faríem un 7, 7.5.
Vale, jugaré el joc del Francesc. La primera temporada és un 9, la segona és un 4.
Per mi la primera és un 8-9, la segona és un 7, 6.5-7.
Capsa de somnis. Festivals i premis.
Doncs parlarem breument del Festival de Màlaga, que ja ha arribat a la seva fi, s'han donat els guardons el proppassat dissabte. Com a curiositat, el jurat, entre d'altres, estaven gent coneguda com Belén Cuesta, Irene Escolar, Pilar Paromero o Carlos Marqués Marcet. I han decidit que La Biznaga d'Or, la millor pel·lícula espanyola, amb un premi de 8.000 euros, que això no es diu mai, també, doncs és per Sorda, de Eva Libertad. De fet, bueno, ja ho anirem veure durant les estrenes, però ha triomfat el cinema català a Màlaga.
Un altre any.
Ha triomfat. Un munt de pel·lícules catalanes han estat guardonades. Millor pel·lícula, com dic, Sorda, d'Eva Libertad. Millor pel·lícula iberoamericana també, amb 8.000 euros, El ladrón de perros, de Vinko Tomisic. Biznaga de plata al Premi Especial del Jurat per Los Tortuga, de Belén Funes. També ha guanyat a la millor direcció Belén Funes per Los Tortuga. Mencions especials per Celia Rico Clavellino per La Buena Letra i Santa Sara Fantonova per Jone Bazzueta. Deixem-ho aquí. Tot això, mencions especials a la millor direcció. Millor interpretació femenina, exequo, Ángela Cervantes, que s'estrenava avui, per La Fúria, i Miriam Garlo per Sorda. ¿vale? Millor interpretació femenina, ex aequo. Millor interpretació masculina també ha estat ex aequo per Mario Casas, per la pel·lícula que també catalana molt lluny, i per Álvaro Cervantes, també per Sorda. I algú dirà, ah, ha guanyat millor actriu Ángela Cervantes i millor actor Álvaro Cervantes. Són germans? Doncs sí, són germans.
Bueno, veig que el tema de Tseuco s'està posant de moda, no?
Sí, dona més premis, així és més fàcil.
Sí, així és més fàcil.
Sí, sí.
Hem guanyat menys, eh?
Hauríem de tenir molt en compte aquesta pel·lícula de Sorda, eh? Perquè les coses que han anat veient d'ella tenen
són
una
molt,
pinta
molt, interessants,
molt,
sí.
molt bona.
Després, el millor guió ha estat per Belén Funes i Marçal Cebrián per Los Tortuga. Millor fotografia, com deien abans, per Sugar Island. Biznaga de plata, el Premi del Públic, per Sorda, també, d'Eva Libertat. I premi especial també fora de concurs del públic, no dic tota la resta de premis, ¿vale? Per 8, de Julio Medem. ¿Vale? Doncs recordem aquests títols, sobretot Sorda...
No. No sabia que Julio Medem havia fet una pel·lícula nova, veus?
Sí, la setmana passada vam parlar d'ella. Sí, sí, a les estrenes.
Encara no he escoltat del tot.
Ai, amigo. Doncs sí, ha guanyat el Premi del Públic per 8. Doncs recordem, Sorda, que arriba molt properament, ja la comentarem, als cinemes, guanyadora del Premi Millor Pel·lícula al Festival de Màlaga. I molt breument m'agradaria comentar que se'ns va passar una miqueta per alt. Bueno, parlem ara del Festival de Sitges. Ja està obert a l'inscripció de pel·lícules. ¿Vale? Ja fa un mes que està obert i fins al juliol es poden inscriure pel·lícules. Fa un any i poc, un any i mig, va guanyar el millor curt de matxa real I Am Not a Robot a Sitges, que se'ns ha passat una mica per alt, però és que ha guanyat el curt, aquest curt ha guanyat l'Òscar. I es va presentar a Sitges.
Ah, mira, no, és veritat, no hi havia caigut.
Vale? Ho deixo aquí perquè ja anem malament de temps, ja ho allargarem una miqueta la setmana vinent, però un curt guanyador a Sitges ha guanyat a l'Òscar.
Crítiques.
David, què ens portes avui de crítica?
Doncs mira, avui anem malament de temps, en principi només farem aquesta crítica d'una pel·lícula que ha estat força setmanes en taquilla, com és Bridget Jones, Loca por él. Jo sé que esperava que comentés aquesta pel·lícula.
Estic traient les palomites.
Sí, oi? Jo traia les crispetes també. Bé, com sempre aquesta pel·lícula protagonitzada per Renée Zellweger, amb Hugh Grant i Colin Firth fent petit cameo, sobretot Colin Firth. Hugh Grant fa un paper més llarg, però aquí veiem una, diguem-ne, potser conclusió de la història. Bridget Jones és vídua, ha mort el seu marit, el senyor Darcy, amb una missió al Senegal, si no recordo malament, i té dos fills petits. Llavors cau en una depressió i ha de sobreviure no treballant, ¿vale? Perquè s'ha de cuidar els seus fills, i ja fa anys que va morir el seu home, i els seus amics, i la gent que l'estima, fins i tot la seva ginecòloga, que és la Emma Thompson, d'omitir el millor de la pel·lícula, li diu que ha de reemprendre la seva vida. I això és el que fa. La pel·lícula és previsible, és tòpica, no hi ha res de nou, els personatges els veus a venir de seguida, primer es fa amb un nòvio jove que li agrada les noies grans, ja es veu com acabarà, i després es veu un professor dels nens que també es veu com acabarà. O sigui, no hi ha, el guió és de parvulitus, com dius, de parvulari.
Vale? Un més un igual a dos.
Un més un és igual... sí.
A triu.
Com a... Sí.
Xavi.
Com a... que és per nens. Com a dades, allò apuntar, doncs, el Gene Bradbury, que fa del pare de la Bridget Jones, és de lo millor de la pel·lícula. Surt molt poquet, però el paper, el trosset que surt, realment és molt emotiu.
Estàs dient sempre que lo millor de la pel·lícula són actors que surten poc.
Sí, exactament. Perquè la Bridget Jones, és a dir, la Renée Zellweger, que és, per mi està destrossada físicament amb les operacions que s'ha fet, fa un paper gairebé d'estriònica, i els acudits són exageradíssims. Reconec que la primera em va agradar, però va decaure progressivament la cosa fins a arribar a aquesta, potser la tercera és pitjor, fins i tot et diria, però és que el nivell per mi és molt minsa. A veure, per no... dir-ho, a veure, a la meva parella li va agradar, a mi no. Bé, per Bridget Jones, un 4 sent generós.
Gràcies, David.
Tot i que comentar que la pel·lícula és correcta i tècnicament està ben feta i tot això.
Sí, sí, no ho arreglis, no ho arreglis.
Doncs bé, fins aquí la nova edició de Capsa de Somnis. Alguna cosa a afegir, Xavi?
Doncs res, aneu al cinema sempre que pugueu.
Francesc?
Que ho diu el cap de setmana i fem-nos cas i mireu Adolescència.
Molt bé, doncs donem les gràcies com sempre a Xavi i a Vallverdú i ens retrobem d'aquí a 7 dies. Adeu!